Avui a Ràdio Vilafant ens acompanya en Xavier Camps, que és biòleg de formació i és codirector juntament amb l'Alfons Martí de l'empresa que gestiona les visites al castell de Sant Ferran de Figueres. Bon dia, Xavier.
Molt bon dia.
Xavier, el castell de Sant Ferran és una joia patrimonial de primer nivell. Quin paper juga actualment dins del mapa turístic i cultural de la comarca?
Bé, com molt bé has dit tu, al final és una joia del nostre patrimoni històric, cultural, de qualsevol tipus, perquè a més també hi tenim patrimoni artístic, patrimoni natural, i només per parlar de dimensions, perquè ens en fem la idea, el que és la pròpia fortalesa, ocupa 320.000 metres quadrats. Això perquè la gent se'n faci una idea.
Déu-n'hi-do, eh?
32 camps de futbol. Però és que si contem tot el que són els glacis, que són, diguem, tot el que protegeix la muralla, les terres sobreposades, etc., estem parlant de 550.000 metres quadrats de monument. Això fa que sigui la fortalesa de la seva època més gran d'Europa i segurament del món.
A l'entrevista que va publicar l'Empordà, parles que l'objectiu era arribar als 250.000 visitants. En quin punt esteu actualment i com preveieu fer créixer doncs, aquest volum de públic?
Mira, ara mateix el nostre punt de partida, per les dades estadístiques que tenim, sabem que hi entraven 43.000 visitants. Si bé és veritat que no tenim comptabilitzat altres coses que podien passar dintre del castell. Nosaltres el que pretenem és que el castell, que és un castell de primer ordre, i perquè ens en fem una mica la idea i fem comparatives, el castell de Montjuïc, que és més petit, té més de 700.000 visitants l'any. Això fa que nosaltres ens atrevim a aventurar-nos a que si funcionem conjuntament, que és una mica la proposta i la que estem treballant i que ja va per camí de que sigui així, és fer una agenda única amb el Consorci del Castell, amb els Amics del Castell, amb l'Ajuntament de Figueres, perquè només treballant conjuntament farem que aquest castell, aquesta fortalesa, sigui molt més coneguda i reconeguda, perquè una de les coses que sí que ens ha sobtat és que, tot i que sabem que hi és, no se n'ha fet prou difusió. Llavors pretenem que, tot i siguent molt respectuosos i rigorosos amb el monument que estem treballant, del que estem parlant, fer aquesta agenda única, aquest front comú de fer moltes activitats, sigui des del servei de visites, sigui des de qualsevol lloc, amb aquesta agenda única, de manera que ens posem a futur aquest sostre de 250.000 visitants, organitzi qui organitzi coses allà dintre. I jo crec que siguent poc optimista i podem arribar fàcilment.
Sí, perquè ara que em parlaves del castell de Montjuïc, clar, Barcelona és una ciutat doncs, que té un pilot de turistes, clar, comparat Figueres. Què heu observat de diferent?
Sí, bàsicament que l'Empordà és una comarca bàsicament de serveis i turística, que estem a una hora de Barcelona i a menys d'una hora de Perpinyà i d'altres poblacions importants de la Catalunya Nord i de França. Atenent que, a més, aquesta comarca turística, sobretot a la costa, però cada vegada també més a l'interior, si donem a conèixer i fem també un canvi, unes propostes noves, atractives, de funcionament, doncs no és tan difícil que ens vingui més gent a veure. Al final estem a un cop de tren, a un cop de cotxe de Barcelona, però també d'altres ciutats molt importants, però també de tot aquest remanament turístic que tenim a la comarca. Què estem fent nosaltres des del servei de visites? Ara mateix amb el canvi, perquè hi som des de l'1 de juliol, per tant ens hem acabat d'estrenar i ja tenim propostes en ment per poder treballar. De moment estem fent una mica el que es feia i una mica més, que són passejar pel fossat, però en aquest cas ho fem en bicicleta, tot esperant. Hem encarregat uns busos elèctrics, una espècie de com carret de golf, jo dic, però de 23 places, amb què primer seran més sostenibles, el ser elèctric, menys soroll i sobretot més accessibles per a la gent gran. Això farà que hi havia un públic que fins ara era difícil que vingués, que eren els grups de gent gran, que el fet de tenir aquest bus elèctric accessible, això farà que ja tinguem un públic guanyat. Continuem fent-ho de les barques a les cisternes, passejar per aquestes cisternes, per aquests 9 milions de litres d'aigua que estan acumulats sota el pati d'armes, però pretenem fer una activitat nova, a part de la passejada en barca, que és un joc de pistes amb barques per dintre d'aquestes cisternes. I després, una proposta també nova, que serà tenir rucs en el fossar, perquè el ruc és un animal afable, que molt proper des del punt de vista emocional amb les persones, que a més és el primer transport que va tenir els militars en l'exèrcit. Per tant, el que pretenem és treballar amb els rucs per fer-hi passejades, no muntar-los, sinó passejar-los, però a més també fer treballs de ructeràpia amb gent especialitzada per persones mainades amb problemes com autisme, Asperger, etc. I per tant també treballar aquest relat de la salut a dintre del castell. Però més enllà d'això, hem desenvolupat també una oferta pedagògica, perquè sí que havíem vist que d'escolars en venien molt poquets. Si bé és veritat que totes les escoles de Figueres tenen dos grups a l'any gratuïts que paga el Consorci, nosaltres hem desenvolupat tota una oferta pedagògica que a cada nivell curricular podrà tenir dues o tres activitats diferents, des d'infantil fins a batxillerat, que si això li sumes les barques, els busos, els rucs i segurament algun altre, a part de la visita a peu o l'autoguiada, doncs tot això farà que creixi en el públic. No només això, sinó que també estem enregistrant l'audioguia en mínim 4 idiomes, de manera que tu puguis fer lliurement la teva visita amb els 14 punts que seran ampliables més endavant, que tu amb qualsevol idioma puguis venir a passar el dia al castell. Perquè la idea, al final, és que tu puguis anar al castell a passar-hi l'estona que tu vulguis. Hem disposat unes àrees de descans amb vending i, per tant, que puguis abastir-te de refrescos o menjar mentre estiguis allà dintre. I després obrirem espais nous que no s'havien obert mai, com pot ser el presidi o pot ser la casa del governador o les sales dels amics del castell, que és on la gent hi va fer la mili, que ara aquest estiu ja estem fent una teatralitzada per això, però aquests els obrirem un cop al mes amb visites específiques per veure les cireretes del pastís i cada vegada obrir més espais nous, a vegades temporals, a vegades de forma permanent, conjuntament amb el que molt poca gent també coneix, que són aquests espais expositius, com l'exposició de fotografies, o l'exposició de maquetes, o l'exposició de la Guerra del Francès, o l'audiovisual, o tot allò que es pugui anar fent a mesura que vagi passant el temps. Per tant, tot aquest conveni de propostes i aquesta obertura de públic per obrir més... També estem parlant, per exemple, amb Renfe, perquè hi hagi bitllets especials de l'àrea metropolitana cap a Figueres perquè puguin tenir un millor preu a l'hora de desplaçar-se els escolars i puguin venir a veure el castell i a passar el dia a Figueres parlant, per exemple, de memòria democràtica. Tot això sumat, més el que pugui fer l'Ajuntament, més el que pugui fer el Consorci, més el que pugui fer els amics del castell, tots junts, sumats amb una agenda única i tot ben comunicat, això és el que ens fa aventurar-nos això, aquest creixement que n'estem segurs que es produirà i que serà bo per tenir un recurs potent, com és el Dalí, com pot ser el Museu del Joguet, com pot ser el Museu de l'Empordà i altres recursos turístics que ja té Figueres, doncs donar-li aquest impuls que tots volem per Figueres i per l'Empordà, perquè al final és un patrimoni empordanès.
Perquè el públic que teniu normalment ve més gent de França, la gent d'aquí, i també quina època de l'any hi ha més gent al castell de Sant Ferran?
Clar, nosaltres tenim poc històric, perquè hem començat l'1 de juliol, però pel que sabem, sobretot entrava molta gent ara a l'estiu, aquest mes i mig d'estiu, és quan d'aquests 43.000 el 80% passava per aquest mes i mig d'estiu, i sobretot hi ha molt de francès, i després tenim alemanys, holandesos, belgues, i després gent del país, sigui de l'àrea metropolitana o de la resta de províncies, que també venen, i es concentrava molt a l'estiu. Nosaltres pretenem desestacionalitzar, i per això hem d'aconseguir coses com, per exemple, ara l'Ajuntament de Figueres, que arreglarà, ja està arreglada la pujada del castell per davant del Dalí, però l'acabarà d'arreglar fins a dalt del castell, i això farà que hi hagi una major accessibilitat. Si logrem que una de les parades de busos sigui a dalt del castell i que sigui prou ample perquè hi passin dos cotxes, perquè ara mateix dos cotxes de costat no hi passen, doncs, i millorar l'aparcament de dalt, acondicionar-lo millor, amb càmeres també de vigilància per seguretat, doncs tot això anirà sumant. Què pretenem nosaltres? Que a part de l'estiu que vingui molta gent, que és un públic determinat, turista, francès, belga, alemany, centroeuropeu, del país, nosaltres pretenem que tardor i primavera també vinguin molts grups. Volem treballar amb els turoperadors, amb agències de viatges, que ens portin grups organitzats, aquesta gent, aquests casals d'avis, que ara amb aquesta accessibilitat podran gaudir més del castell, aquests escolars, que ara amb aquesta nova oferta pedagògica ens ocupin primavera i tardor, i per tant que el castell estigui funcionant tot l'any. I si hi ha alguna època baixa, que segurament serà l'hivern, doncs ens dediquem sobretot a repensar coses, a proposar coses noves, a reobrir espais, etc., perquè el castell també pugui anar repensant-se any a any per sempre anar innovant i anar ensenyant espais nous. Per tant, esperem, i si vols d'aquí un any o dos tornem a fer valoració, i et podré dir exactament, mira, hem lograt allò que deia, primavera i tardor, grups organitzats i escoles, i a l'estiu els turistes. I esperem que cada setmana també Figueres cada vegada és una ciutat més turística, molta més oferta, i que aquesta oferta ben enxarxada doncs en traurà més profit.
I també recentment heu implementat un sistema digital doncs, per reservar entrades. Com ha anat funcionant fins ara?
Ha anat perfecte. És a dir, fins ara les reserves només es podien fer per telèfon i en horari d'oficina, diguem. I ara hem implantat aquesta web nova on ja té aquesta agenda única, on hi aboquem totes les activitats del consorci, dels Amics del Castell, de l'Ajuntament, i per tant, amb una sola web una persona pot veure tot allò que es fa.
Com es diu la web?
Castelldesantferran.cat.
Molt bé, perquè així ho puguin buscar.
Exacte, castelldesantferran.cat, entreu allà per veure totes les activitats, com aquestes que us deia de la visita a peu, la visita en bici, la visita en barca, la teatralitzada que es basa sobre les experiències de la gent que havia fet la mili allà, i les nits d'astronomia que fem amb en Josep Espigoler, que ara aquest divendres ho tornem a fer, que és, a més, hi haurà les llàgrimes de Sant Llorenç, segurament serà espectacular, i ho fem allà al Pati d'Armes, allà a les Enfosques, on en Josep ens va explicant el cel, les estrelles, etc. I després això ho anem combinant amb el grup Covertons, que hi va posant música relacionada amb la lluna i les estrelles, i ho acabem amb un tast dolç de garnatxes, de galetes de la Barceloneta, de fruits secs Tulsà, de galetes a birba, etc. És a dir, un producte de proximitat, de ressupor, per entendre'ns, i així també potenciem des del castell el nostre producte de proximitat. I allò que em preguntaves tu, ara mateix tu pots reservar des de la web a través del servei de ticketing des de qualsevol lloc del món, des de qualsevol hora, qualsevol moment, online, tu pots reservar l'activitat que t'interessi quan vulguis, a qualsevol època de l'any, en qualsevol moment, des de qualsevol punt del món. Això ha facilitat molt tant les reserves, i això segurament farà que també creixi el número de públic assistent, i fins i tot, per exemple, els amics del castell també estan fent servir el nostre ticketing, perquè això està facilitant molt l'accés, perquè llavors quan tu hi ha, quan a qualsevol teatre, a qualsevol concert, tu ja has amb l'entrada comprada i només t'han de llegir el QR per entrar, això fa que no generis cues en allà a l'entrada i és molt més ràpida l'entrada i molt més tranquil·la, molt més amable, etc.
I què t'anava a dir? Una pregunta així més personal, Xavier. Tu ets biòleg i com has arribat a ser codirector d'aquesta empresa?
Aquesta pregunta és molt bona. Mira, t'ho explicaré molt ràpid. Jo quan vaig acabar biologia amb un altre noi que era d'Olot, en Jordi Artola, vam dir, ostres, no ens veiem fent de professors en un institut, les sortides de biologia són difícils, això t'has de parlar ja de fa 27-30 anys enrere, eh? I vam dir, va, muntarem un lloc on la gent pugui venir, el que avui en dia coneixem com un coworking, fa 30 anys no sabíem que això es deia coworking, i vam muntar una sala on la gent pogués venir a treballar, a estudiar, a exposar a la biblioteca que teníem a llegir i tot, i vam dir, per fi de cas, farem visites.
Sí.
Per complementar això. Ens vam trobar que en aquell coworking no va venir mai ningú, mai, ni tan sols a preguntar, i les visites van començar a créixer. Això vam començar a Olot, després vam obrir aquí a l'Empordà. Aquí a l'Empordà això es va anar fent gran, sobretot treballàvem en la zona de parcs naturals, evidentment per la relació amb la meva carrera i amb els meus coneixements, però és veritat que el territori empordanès hi ha molt de patrimoni natural, tenim fins a 4 parcs, però també és veritat que hi ha molt de patrimoni cultural. I jo, com que sóc un tastaulletes i m'animo amb tot i m'encanta la història i m'agrada qualsevol tipus de patrimoni, doncs vas entrant també en els altres patrimonis i a partir d'aquí hem gestionat Sant Pere de Rodes, Empúries, els Aigamolls, l'Albera, el Cap de Creus, Vilabertran, molt de patrimoni cultural, molt de patrimoni natural, els hem gestionat directament, continuem fent moltes visites a tot aquest patrimoni, per tant, aprenent de tot el patrimoni, però també patrimoni de producte local. Treballem molt amb poma de Girona, amb les anxoves de l'Escala, de Roses, treballem molt amb l'oli Tres Bassanes de Sant Climent Sescebes, treballem molt amb sidra de Sant Pere, treballem molt amb aquest producte local que també està barrejat amb el patrimoni cultural, que està barrejat amb el patrimoni etnogràfic, diguem, amb els pescadors de Llançà, doncs també hi treballem molt, etc. Per tant, acabem treballant amb tot aquell patrimoni que conforma el nostre Empordà. I amb aquests 27 anys ha donat per anar entrant a tot arreu i la motxilla que portem, si alguna cosa sabem fer, és precisament dinamitzar aquest patrimoni, sigui del tipus que sigui. Tot i la carrera de biologia, doncs ens hem transformat en experts de dinamitzar el patrimoni i per això ens vam presentar en aquest concurs de les visites al castell, que és el concurs que vam guanyar recentment i que des de l'1 de juliol hi som i que per nosaltres és aquesta cirereta del pastís, perquè ara mateix segurament és això que et deia, 55 camps de futbol a dintre d'una fortalesa, doncs això és una aventura, però que ens encanta, que ens veiem capaços de fer i que estem demostrant que ho sabem fer i sobretot això que sabem sumar amb tothom, perquè entenem que aquestes puntes de llança no les podem perdre i el castell de Sant Ferran ha de jugar a això, a ser una punta de llança, una icona empordanesa. I un públic, i vaig a aquella pregunta que m'has fet fa una estona, un dels públics que ens interessa molt que vingui, molt i molt, precisament és el públic empordanès i el públic figuerenc i també el vilafantenc, perquè són públics de proximitat, que és la seva fortalesa, és el seu castell, i els figuerencs, a més, tenen entrada gratuïta dintre el castell. Per tant, que vinguin a gaudir-lo, que vinguin a passar el dia, que vinguin es portin el pícnic, vinguin a passejar pel castell, vinguin a veure aquelles vistes que té el castell, que té unes vistes sobre l'Empordà absolutament increïbles i que té tot un patrimoni natural també al costat, no? Com és la silena, una planta que és endèmica d'allà, els rapenars que hi ha, el xuriguer que hi ha, vull dir que hi ha tot un gaudi natural i cultural allà dintre que els de casa també hi hem de pujar i gaudir-lo perquè és ben nostre.
Exacte, o sigui, sembla que ara, com en els últims anys, s'està perdent el que tu deies, aquesta identitat catalana i sobretot aquí empordanesa, que totes les coses que m'has enumerat de Sant Pere, de les pomes, de les anxoves, crec que és una cosa molt important que hem de defensar per al futur de la nostra zona, perquè segueixi mantinguent, i crec que doncs, el que tu defenses doncs, és molt interessant. I si vols, mira, quan acabi la carrera d'aquí 2 anys, et torno a repetir l'entrevista i aviam com ha anat tot això.
Estarem encantats. No, hem de pensar una cosa, que el castell han passat moltes coses perquè és el que és. És un supercastell i allà dintre han passat moltes coses. Republicans, exèrcit, militars, cultura, artistes i moltes vivències personals dels figuerencs i dels empordanesos. Per tant, ho hem de saber explicar absolutament tot, ho hem de saber explicar absolutament obert, sempre tenint la idea que això, tenim la fortalesa més gran segurament del món de la seva espècie, per tant, traiem pit, diguem que és nostre i que al final sí que té una història militar, però té moltes altres històries i que les hem de saber explicar i comunicar.
Exacte, perquè al final crec que hi ha molta gent que desconeix la seva història, molta gent d'aquí.
Mira, molta gent, jo, una anècdota fàcil i ràpida, que la meva dona me deia, ostres, és que jo em pensava que estava tot destruït per dintre, perquè esclar, tothom va fer la ruta del colesterol per fora, diguem, que jo en dic, que tothom va caminar per fora,
sí.
Però ningú entra dintre. I a dintre, per sort, com que és un castell que no va servir mai per res, perquè cada vegada que el van atacar van entrar per la Porta Grossa, està superben conservat. I com que està superben conservat, ara el podem gaudir des del punt de vista d'oci, de cultura, de música, d'artista. Pretenem, per exemple, fer una setmana cultural on vinguin artistes a construir escultures a l'entorn de la temàtica del castell i després, per exemple, poder-les subestar i ajudar entitats socials i solidàries. Per tant, el castell també ha de servir per això. I el millor del millor del millor és que tothom està sumant en aquest sentit. Per tant, només ens augura, jo crec, un futur esperançador, agradable, amable per tothom, pel territori. Perquè també ha de jugar això, el castell ha de jugar a territori. Hem de defensar la llengua, hem de defensar el nostre producte, hem de defensar la nostra pagesia, els nostres pescadors, i això també ho ha de defensar el castell.
Doncs moltes gràcies, Xavier, per l'entrevista.
A tu.
Que vagi bé.